així com també fortes tempestes.
Per cert, l'EMET també té previst activar, en aquest cas, l'alerta vermella a la costa de Tarragona. A partir de les 3 de l'hora baixa, on s'esperen també precipitacions torrencials que podrien provocar inundacions i desbordament de rius. I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem a més a la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts, són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb l'Escola Espanyola de l'Esquena, que ha llançat una campanya per aquest curs per prevenir el mal d'esquena en escolars. Com seure, com aixecar un pes, com s'ha de dur la motxilla, un caramull de consells que, si ho penseu, imagineu la quantitat de dobbers que se salviaria. Tot l'estat, amb baixes laborals, si sapiguessin moure'ns i tractar l'esquena, aixecar pes i no adoptar males postures. Per això han llançat la campanya a les escoles, perquè és des de menuts que n'han d'aprendre. Després peguérem un bot fins Andratx perquè a la platja de Sant Elma posaran 3 bombes per fer recircular l'aigua, sobretot en l'estiu. Per tal que no s'hi creïn microalgues, que són unes microalgues que donen un colorat verdet a l'aigua, no són tòxiques, no són perilloses, però els turistes se pensen que hi ha qualque producte i no, és una cosa completament natural. Però com que Sant Elma té unes condicions orogràfiques molt especials, de vegades se dipositen aquestes microalgues i aquestes bombes serviran per fer recircular l'aigua. Parlarem amb la bellesa d'Andratx. Després, a la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés, mos duran en Rafael Perelló. És un antropòleg de la cultura popular i recercador d'anècdotes d'un temps de que nostre. I amb ell, avui, amb en Rafael Perelló, recuperarem el llenguatge d'un temps, expressions que s'han perdut, dites, paraules que no surten en els diccionaris, fetes que els nostres paradins no fa tant feien, sobretot en els pobles, per dir una determinada cosa. Fins i tot un simple gest servia per saber amem, fins i tot si hi havia un mort a una casa, com per exemple tapar la cisterna. Molt curiós. I analitzarem el fet de el cap de setmana, l'eclipsi, el no eclipsi lunar, el nostre expert i biòleg Xavi Canyelles i tots els seus convidats que mos du avui, mos du persones conegudes a nivell nacional. I en Xavi Canyelles i els seus convidats analitzaran aquest no eclipsi de sang, una lluna de sang frustrada. Així que, sense perdre més temps, en Joan Landa Ruiz a la producció i en Iván López en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
Al otro lado del río.
Al otro lado, un tema de Radio Futura inclòs a l'àlbum Veneno en la piel. imprescindibles, Ràdio Futura, no tenen pèrdua des de l'any 77 fins que se varen separar, els germans Auxerón i Enrique Sierra, que mos va deixar, probablement una de les millors bandes de tot l'estat espanyol. Bueno, anem a parlar de l'Escola Espanyola de l'Esquena, Escuela Espanyola de l'Espalda, que ha presentat la campanya Cuidem l'Esquena des de l'infància. Una idea destinada a prevenir mal d'esquena en els més menuts, ara que tornen a l'escola aquesta setmana. Malament el mal d'esquena, sobretot el lumbar, s'associa a nosaltres, els adults, també pot aparèixer a l'infància i augmenta durant l'adolescència. Hi ha estudis que diuen que 4 de cada 10 adolescents tenen mal d'esquena. I si no s'aborda a temps, se pot prolongar en l'edat adulta. Parlem amb Andreu Guilmés, director tècnic de l'Escola Espanyola de l'Esquena, expert en activitat física i readaptació funcional. Andreu, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Beníssim, encantat de saludar-te. Fa poc vam parlar amb el doctor Gestoso sobre aquest manual que heu escrit conjuntament sobre com tractar el mal d'esquena, que és gratuït, i l'heu penjat a internet perquè tothom sapi com gestionar el mal d'esquena. Però és que ara això és molt, molt important també, perquè tu ara imagina't-se de milions d'euros en baixes laborals que s'estalviaria a Espanya si tots tinguéssim un mínim d'higiene postural. Saber aixecar un pes, saber seure bé, no adoptar mal les postures, que al cap i a la fi és que mos haurien d'ensenyar a totes les escoles. Això que heu fet vosaltres hauria de ser assignatura obligatòria, Andreu.
És que davant dels problemes de salut, la prevenció sempre ha estat l'eina més poderosa. Una vegada que ja estem dins un problema, l'hem de solucionar, i a vegades ja arribem tard, hi ha moltes tasques que s'han de fer, només amb unes tasques preventives bàsiques ja se podrien estalviar.
Clar, vosaltres apuntau una sèrie d'ítems que podrien provocar mal d'esquena en els més menuts. D'acord que un entrenament intens, un que fa molt esforç, sí, que, però és que també tot el contrari, la falta d'activitat física mos pot fer dur mal d'esquena. Això de seu, geu, si tens mal d'esquena, no. Un s'ha de moure, falta d'activitat física.
Això té molt de sentit per dos extrems, precisament. Una és aquesta falta d'activitat física, el que fa és que en les etapes de desenvolupament de la musculatura, el nivell articular no està molt ben desenvolupat encara, els ossos no són densos, imagina't si li llevam el sostén muscular i li començam a aplicar càrregues, ja sigui o per fer molta activitat física mal gestionada o per lo contrari, no fer-ne gens, les posicions a vegades també poden aplicar càrregues de pressió mantinguda i fan que l'únic suport que tu podries tenir per protegir-te, per exemple, de seure moltes hores perquè has d'estudiar molt o aquesta nova tendència d'estar utilitzant moltes pantalles, acabant de perdre l'únic recurs que tenim per protegir-nos.
Clar, i després ja, això ja ho sabem, moltes hores asseguts, la gent que està moltes hores assegut, davant pantalles o estudiant, jo sempre que puc m'aixec per estirar l'esquena. Jo tinc molt de problemes d'esquena, amb el doctor Gestoso fa més de 25 anys que mos coneixem, però i alerta'ns als mòbils, perquè jo te diré una cosa, jo tinc molt de problemes de cervicals i ja hi ha el doctor Toni Bernassa, traumatòleg, ja m'ha dit que ja hi ha problemes de cervicals entre joves per mort dels mòbils. El cap pesa no sé quin percentatge del nostre pes, però el cap pesa molt de quilos, i amb aquesta postura de quan miram el mòbil, això és terrible, no, Andreu?
En aquest cas, el problema no és quan pesis cap, el problema és amb quina posició hem posat el cap. Si el cap està alineat damunt la columna, no hi ha cap tipus d'inconvenient, el cos està preparat per aguantar aquest tipus de posició. Una cosa és quan el desplaçam, la càrrega articulada damunt la vèrtebra torna molt important. I el fet de que estigui un minut no passa res, però el problema és que si li mantenim durant molt de temps, al final aquesta pressió mantinguda acaba sent molt intensa. I si en això hi afegim que normalment aquest tipus d'actituds d'estar tantes hores davant d'una pantalla, també ho fem amb persones que són sedentàries, que ja no tenen cap tipus d'assistència muscular, evidentment aquestes pressions es multipliquen i al final pues, acaben fent lo típic, sensació de contractures, sobrecàrregues, quan es van agreujant ja comença a haver-hi càrregues de musculatura vertebral i medul·lar, i és quan ja començam a entrar dins problemes més seriosos.
Clar, després també motxilles massa pesades o mal col·locades. Com ha d'anar la motxilla? Perquè jo sabia que s'havia d'anar aferrada a l'esquena, però he llegit que vosaltres deus que ha d'anar a l'alçada gairebé de la regata d'escul. O sigui, no, me pensava que havia d'anar molt més amunt.
No, perdona, la millor és un tema de com s'hi ha d'anar centrada. El primer de tot és la motxilla que s'hagi d'utilitzar ha de ser una motxilla ergonòmica. Això vol dir que ha d'estar adaptada a la curva anatòmica i ha d'anar centrada a la part dorsal i sobretot ha de tenir unes anses amples perquè no faci un mal i el pes, el més important, el pes dins la motxilla ha d'estar ben repartit. Pensa que si nosaltres posem el pes molt desplaçat cap a la part de fora, la càrrega estructural damunt la columna vertebral serà molt alta. Per tant, el que s'interessarà és que la motxilla estigui centrada a prop de la columna, just allà on comença la curvatura de la dorsal, i el pes ha d'estar col·locat. Les coses més pesades més properes a l'esquena i les coses més lleugeres les que estan més enfora. És a dir, el pes més important ha d'estar el més a prop possible de la columna.
Ah, d'acord.
Després també hi ha motxilles una miqueta més especialitzades que procuren, evidentment, pues, que hi hagi una superfície semirrígida que faci de sostén i que després que també que siguin transpirables, que és un element important. Ja a nivell d'higiene, per la pell, etcètera, etcètera.
Què passa amb els trolleys per dur els llibres a l'escola? És bo o és dolent? Perquè he sentit de tot.
En tot sempre hi ha avantatges i inconvenients. L'avantatge que tindries és que no has de dur pesat amb un s'escana. Però tenen inconvenients, vale? I importants. De primer de tot és que quan nosaltres duim un trolley, l'hem d'empenyar, o l'hem d'arrossegar, o l'hem d'estirar. I sempre ho fem des d'un costat. I el que ens obliga és a torsionar la columna i fer una palanca una mica estranya dins l'esquena. I al final, potser ens intentem estalviar un pes per una banda i posar pues, components un poc més agressius. És a dir, el fet d'haver d'estar arrossegant aquest pes i que sempre l'estirem des d'una banda, això al final acaba fent una torsió damunt la columna, que és una de les càrregues més agressives. Per tant, des del meu punt de vista, no és la millor opció. Jo, des del meu punt de vista, m'apareix més interessant és intentar gestionar el dia a dia perquè la motxilla hi puguis del mínim pas possible, com, per exemple, deixar llibres a l'escola que no els necessitis a casa, només duts imprescindibles, quaderns sectorials, és a dir, és que no hagis de dur un paquet complet, sinó només les fulles estrictament necessaris, i organitzar bé el pes a dins la motxilla i ajustar les anses perquè te quedi el més ben col·locada possible. I, evidentment, ajustar el trajecte, intentar dur-la el mínim possible, crec que és la millor estratègia davant d'aquesta situació.
També, en aquesta campanya, doneu consells senzills, aixecar-se cada 30 o 40 minuts quan un estudia o mira pantalles, sí. I moure't-se, fer exercici. Això que dèiem, evitar el sedentarisme, que d'ençà de la pandèmia, clar, els atlots els varen confinar, ara un atlot de 15 anys, el varen confinar en 10, clar, tot el dia dins l'habitació, avorrit, mòbil, televisió, videojocs... Clar, 60 minuts d'activitat física moderada. Nedar, córrer o anar amb bicicleta, no?
De fet, jo te puc dir que després del Covid hi va haver un repunte d'incidència dins les consultes de lumbàgies cròniques, vull dir que serien cronificades, cases que a priori no haurien començat si no haguessin hagut de passar aquestes etapes. Però bàsicament és, per enfrontar-se al mal d'esquena, l'ideal és primer de tot se recomana que hi hagi una activitat física moderada diari, com a mínim 60 minuts d'activitat física moderada. Després complementar-ho amb un treball de força que s'han d'anar entrenant 2 o 3 dies per setmana, perquè només basta, diríem, només basta una activitat general, sinó que s'ha d'haver un increment de la força i en edat d'adolescents és especialment important, que és quan les coses desenvolupen més. Després, en el dia a dia, intentar gestionar això, és que no hi hagi períodes molt llargs asseguts. Per tant, sempre que s'estigui estudiant, intentar cada 30, 40 minuts aixecar-se, fer un període de passes, moure-se una miqueta i tornar-se a seure. I després, evidentment, també hi ha aspectes psicoafectius. És a dir, ens hem de cuidar, hem de dormir bé, hem de descansar bé, hem de tenir actituds emocionals correctes, que aquests factors a vegades no els hi feien cas i tenen una impronta molt important damunt del mal d'esquena.
Seure bé. Seu bé! Te'n recordes? Seu bé!
Sí, seu
pitera. Seu bé! Exacte. S'esquena aferrada en el respall.
Pues, bueno, aquí m'agradaria puntualitzar dues coses. Una és, primer de tot, s'ha d'intentar alinear la columna del millor possible, ¿vale? Que els cadires estan dissenyades per això i, bàsicament, el que s'intentaria és acostar la cadera el més enrere que se pugui, pujar una miqueta el pit per amunt i recolzar la dorsal i sempre tenir pues, una actitud de pit una miqueta obert. És a dir, no res d'estar encongit i arrufat, sinó espita una miqueta obert i la mirada davant. Això seria una forma correcta de l'inèrcia. Però també te diré que si no hi ha un to muscular suficientment ben desenvolupat, aquesta posició mantinguda també pot generar sobreesforços i contractures. Per tant, això ha d'anar complementat d'un procés d'entrenament de la força perquè tu puguis garantir que podràs seure fora problemes.
Una altra cosa, sí. Jo tenc mal d'esquena, només puc seure una cadira determinada, i molta gent no entenc que jo no puc seure un sofà. El sofà, la gent, bé, jo veig que meva, que la gent se tira de qualsevol manera, jo que estic malament, se mira i dic, mora de Déu, el sofà a mi m'apareix un perill per l'esquena. Tu què opines, Andreu?
Bueno, com sofà, jo te puc dir que si l'esquena és bona o on hagis de seure serà secundari. La primera de tot, evidentment, els sofàs el que fan aquests seients baixos que se poden, diguem, enfonsar encara més, el que fan és que tu acabis agafant unes posicions que a nivell de la pressió vertebral poden augmentar molt. I si ja hi ha un problema previ, hi ha algun tipus de lesió, però això pot ser detonant que te faquis mal per fet de seure a un sofà. Ara bé...
Però és que no saben, estan fets un bunyol en les cames estirades i miren la televisió que jo no sé mirant el cap així i dius, i com estàs col·locat? I jo no podria, jo és que no puc. Ells poden, però... No sé.
A veure, el que te volia dir és que a priori sempre que puguis seure en una bona posició, pues millor. El que també hem de tenir en compte és que si una esquena està ben preparada i té força i està estable i volem descansar en el sofà, encara que sigui una posició un poc dolenta, això a priori no ha de ser un problema, sempre i quan, i ho torno a repetir, sempre i quan hi hagi un treball muscular previ ben fet. Perquè si no, no te podràs permetre el luxe de tombar-te en el sofà i descansar en qualsevol tipus de posició. En aquest cas, les posicions en el sofà mantingudes no són especialment bones, però tampoc serien lesives o danyines o no començarien a fer-te mal si tinguéssim una musculatura ben treballada. I això es fa prèviament. És a dir, tu no te pots anar a seure en el sofà i avui no tenir problemes. És quan tu hagis fet un entrenament previ correcte i hagis passat suficientment temps fent aquesta feina, és quan tindries un marge més bo, que et permetria assimilar pues, posicions que potser no són més dolentes, no són tan bones per a la columna, on tu podries estar en el sofà descansant còmodament, perquè els sofàs estan per descansar, evidentment molta gent hi pot descansar. Vale? Per tant, però això és un preu que s'ha de pagar abans.
Les escoles vos heu posat en contacte, vos faran cas, que això és important, vos faran cas, que... a bona disposició.
És que si hi hagués educació, hi hauria molt de problemes que no s'haurien de solventar, i un poc la nostra funció, la nostra missió és aquestes, acostar els coneixements de les persones perquè puguin tenir les conductes més adequades i al final pues, se'n repercuteixin positivament. El problema és, si tu tens una falta d'informació, és molt complicat que tu puguis prendre les millors decisions en cada moment. Digue, una situació perfecta no existeix, però si ens hem d'enfrontar en aquest tipus de problemes, pues, anar-hi amb un coneixement previ mos pot marcar la diferència entre solucionar-ho o estar enquistat dins d'aquell problema i fer-ho complicat ja a llarg termini.
Qualsevol cas, l'Escola Espanyola de l'Esquena ha presentat aquesta campanya Cuidem l'Esquena des de l'infància. Aprendre a aixecar pesos, no et deixeu acotant-vos a la brava. Davalleu els genolls i agafeu el pes el més aferrat possible en el cos. No faceu sasa, perquè vos ho diu un que ho pateix. Que jo, en Mario i jo mos coneixem fa 25 anys.
I sobretot una vida activa i des de la infància. Exacte. Que és el quant més important, que és quantes coses desenvolupen. Per tant, animam els joves a que estiguin actius, que tot el que hagin d'aprendre ho facin amb un bon assessorament, que les persones que tenen aptitud esportiva des de joves vigilin especialment queixa quan es professionalitza tant l'esport, al final això no pot tenir un risc per la salut. Per tant, si han d'entrar dins aquest tipus de situacions, dels dos joves semiprofessionals, que estiguin molt ben guiats, que se facin preparacions físiques complementàries per assegurar que tenen el correcte desenvolupament i després fer una gestió correcta en el dia a dia. És a dir, saber quan hem de descansar, quan ens hem d'aixecar, quan hem de carregar la motxilla, com bé deies tu, i com hem d'estar treballant el nostre cos i cuidar-lo de la millor manera possible.
Andreu Galmés, des de l'Escola Espanyola de l'Esquena, moltíssimes gràcies per la feina que feis de prevenció. Gràcies, Andreu.
A vosaltres, que passeu bon dia.
Nosaltres ara tot d'una peguem un bon fill d'endrat. Poco crece la ira, tu corazón.
El dia amb Jaume Noguera.
IB3 Ràdio és diversitat.
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Au, i doncs, atam aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia nou.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olias.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Com cada dia anem a la nostra radiografia mallorquina, que mos d'un Joan Ferrer. Joan Ferrer, bon dia, com estàs?
Què tal, com anem?
Avui, per saber una mica més de com som a Mallorca, mos fixam en una persona que precisament ha conversat amb molta gent per descobrir tradicions, hàbits i altres pràctiques que han perdut.
I que, per tant, ho pot saber bé, això de com som aquí a Mallorca. Ha estat un investigador d'anècdotes, de costums mallorquins, que cada vegada sonen a manco gent, ho hem de dir, un antropòleg de la cultura popular, i un recercador d'aquell llenguatge d'un temps. Parlam del manacorí Rafael Perelló, i ja el podem saludar. Rafael, com estàs? Benvingut.
Molt bé, bon dia.
Bon dia, Rafael.
Rafael, en aquesta secció, nosaltres li deim radiografia mallorquina, i entre d'altres vol reflexionar sobre com som els mallorquins i mallorquines, i ara ho deien, jo crec que en tantes entrevistes, tantes converses que has tingut amb majors d'arreu de Mallorca, sí. Segur que tens una idea un pot de com som, eh?
Bueno, sí, bé, jo el que tinc idea, sobretot, és del grandíssim canvi que hi ha hagut els darrers 70 o 80 anys. Ha estat una cosa vertiginosa de la forma de pensar, dels costums, coses que avui en dia són, per la gent jove o no tan jove, impensables, n'hi ha moltíssimes.
Rafael, tu com d'on te ve aquesta corolla de fer aquestes entrevistes? D'on tenies aquesta curiositat d'entrevistar tant de majors i treure tot el que treus?
Sí, bé, tot va ser una coincidència, perquè jo volia escriure un petit llibre sobre les feines principals de la pagesia, o sigui, llaurar, batre, sellar, i vaig tenir la sort de conèixer un home que se va morir a 100 anys, que ell me va xerrar de tot un món i un costum que jo desconeixia totalment. I clar, jo vaig quedar tan esparverat, tan assustat, tan estorat de lo que me contava, que vaig dir, jo realment no sé res. Unes paraules en desús, clar, i... O sigui, la intenció inicial d'escriure un llibre sobre la pagesia se'm va anar a Norris, i vaig dir, no, jo he d'investigar tot això. I a partir d'aquí, la bolla s'ha fet gran i gran, i ha escrit un parell de llibres sobre això que ha anat recollint aquests darrers 21 anys.
Això volíem parlar perquè, per sumar més detalls d'aquesta tasca que feis, estàveu preparant, confirma-nos, dos llibres, un de supersticions, en venen més.
Tres,
veus? I doncs digue-nos quin és tercer, perquè sabem que un és de supersticions relacionades amb el camp.
Sí, bueno, jo, on se diu? Màgia, bruixeria, superstició i remei populars a la pagesia de Mallorca. Aquestes és que tenen més avançat ja a punt de acabar.
Després un altre de paraules que no costen els diccionaris tradicionals, no?
Bueno, en aquest més que res, més de màgia, bruixeria, creences, supersticions, formes de curar de gaire màgics, les persones que tenien poders guaridors, això, sobretot amb això. Després n'estic escrivint tunges de paraules. I aquest se diu una contribució en el diccionari de l'avancià balear. Aquests són paraules que jo he anat recollint de viva veu que no costen diccionari el cove moll. Aquest és el segon llibre. I l'altre sobre la vida, que és el més complicat, extraordinàriament complicat, no sé ni quin any ho traurem, ni si tenim vida per treure-lo, que són vida i paraules de la pagesia mallorquina. O sigui, però clar, aquest és tan, tan complicat perquè no només és sobre les feines del pagès, sinó, per exemple, el que veien en nom dels paisatges, en nom dels estels, de les galàxies, com en nom referit, per exemple, a Coyali, o sigui, la pagesia, però de tots els aspectes. I clar, és una cosa que és molt, molt complicada. Mm-hmm. Per concretar.
Sí, sí, no, jo no te ficaré pressió perquè els publiquis aquests llibres,
no,
perquè,
no.
Perquè sé que
ja tens molta curiositat.
Sí, però sí, sí. No, sap que en Rafael s'enganxa amb una cosa i ja després s'enganxa amb una altra. Sí. Rafael, tu dures compte de quantes paraules d'aquestes que dius que no surten als diccionaris tradicionals, de quantes n'has recollit?
Bé, per ara en tu 3.000.
3.000 paraules.
Manco. Sí, jo crec que és 3.500, però això ja m'aturé. I en tot cas ja faria una altra edició ampliada en el temps, però tampoc sense bola vas recollint. O sigui, tu seus en un bar de Manacor, coneixes aquella persona major i sense ment ni manco, t'entima aquella paraula, t'enxonxa aquella paraula i tu quedes, i clar, i jo tot d'una la recoeix i la vaig agrellant. Mira si adicional que ve moll és qualsevol de les excepcions i si no, l'inclús en aquest enfilai, diguéssim, de paraules que no surten
Rafael,
en
per contribució. Per exemple, a Manacor, encara li diuen que és iner, és que està darrere el taurell d'un bar.
Sí, bueno, encara. No li diuen, ja realment
ja no.
Aquest és l'amo del casino, no ho diuen, no entens? Té un cafè, el casino ja és més... El més bé, si diuen, per exemple, no som molt casiner.
Casiner.
Això sí que ho diuen, però
de
ja...
De cafè. I en el rebentat sí. Encara li deia ponxet?
Sí, ponxet. Sí.
Molt curiós.
Anar a fer una mussa, també ho diuen a Manacor. Molt a fer una mussa...
Però això són localismes, no són paraules que hagin desaparegut, són localismes.
Clar,
no el mateix, no?
I pas que hi ha localismes que sí que no estan adicionats al calemot. Així que són les paraules més... O sigui, que són els premis. Trobar el localisme que només se diu allà, per exemple, Artà, deien, o diuen, ja no diu ningú, de Cabellet d'Enteta. Això, per Cabellet d'Enteta era, per exemple, quan dos infants se canviaven joguines o cromos, jo te canvia això, aquesta jugueta per aquesta, i de tu, per segellar aquell pacte, deien a l'altre lot de l'altre. Digues que veia d'entrada. Era com un pacte de sang. Per tant,
curiós.
I el deia que veia d'entrada i ja no podies tornar enrere. O, per exemple, no m'ho enrotllar, però són Cervera, tenen una paraula per referir-se a fan les matances, que són les pobres nores. Les nores ja saben què és, i existeix, però les pobres nores és una paraula pròpia de Son Cervera i són els reguinyols que fa el budell colar d'esports. M'entens? Mm. O sigui, aquestes paraules són molt, molt, molt atractives, perquè són ultralocalismes.
Ultralocalismes. Això és el que defensa en Julià Picornell de Zànimos Parrec de Sant Joan. Per cert, a Porreres, per exemple, sí. Li diuen citra a la bicicleta.
Sí, citra a la bicicleta. Hi ha una escola que se diu la citra. També ho diuen... És una informació de bicicleta. També m'han acabat en la bicicleta una vitraca. Una vitraca. La bicicleta de corredor. A tothom diu bicicleta de corredor. Però deien la bicicleta de manilla baix.
De manilla baix.
Meu padrí, mon pare,
que maco.
Deien, o sigui, són formes que... per exemple, dobbes estojats. A Manacor i altres diuen, entén dobbes estojats, no diuen dobbes... Deien ten blat vell, m'entens?
Blat vell.
Blat vell, sí. I clar, tot això, per jo és molt, molt atractiu. O, per exemple, si un volies enviar qualcú a mal viatge, li deien mal fumar s'estàrrec, que és una planta que pica molt quan la fuma, o mal menjar ser baladre, Que ve ser com Malta Morisses, perquè el baladre és nociu, és verinós...
Mal fumar si el baladre. M'encanta.
Rafael, en relació també en aquestes entrevistes que fas i que poden gaudir les publiques diverses revistes locals, com a 100%, a Manacol, Diari Digital, Tot Pla... Hi ha molts titulars que també mos criden l'atenció, per exemple, i que també diuen molt d'aquesta feina de recuperació de la pagesia que fas, perquè quan vas entrevistant a Catalina Font i Roig de Lloret, quan tenien un mort a la casa, tapaven la cisterna. Diu, jo ho som vist, no? Se tapava la cisterna.
Sí, se tapava la cisterna... a Lloret i altres bandes. O sigui, jo dins el llibre sobre màgia, bruixa i superstició faig un apartatge a la mort. O sigui, hi havia moltes creences referides a la mort. Tapaven les cisternes, tapaven els miralls. Aquí hi ha diverses explicacions. Jo, si que m'agrada més, és que diu que s'ànima, quan se mor una persona, s'ànima, surt del cor de la persona i en el moment que se pot veure reflectida, no? Un mirall o s'aigua una cisterna, aquell moment és un moment de desorientació de l'ànima, no? I la s'emporen dur altres esperits circundants... O sigui, això són creences que venen de molt enrere. Jo no ho aniré a cercar, perquè no som antropòleg ni un cap d'allà, però vaja. Aquest costum mortuaris relacionat amb la mort n'hi havia de molt especials. I també de recuest i supersticions sobre la mort també n'hi havia molta. Per exemple, era comú a tota Mallorca que quan tenien un llum d'oli, no? Quan no tenien electricitat, i anaven amb un llum d'oli, si la flama s'apallava i se tornaven sempre deien que passaven ànimes. Saps què t'ho vull dir? I hi ha altres coses que són comuns a tots els pobles de Mallorca. Per exemple, si ara tu i jo xerram, estem xerrant normalment allà on sigui, i tu i jo, en el mateix moment, dins la mateixa frase, per exemple, avui faig olor, i tu dius en el mateix moment que jo, i do, la creença popular millor que eren que en aquell moment traien un ànima d'espurgatori. Clar, i tot això, tot compta en els vells i va desapareixent, i cada persona ve que se mor, pues, un tresor lingüístic, antropològic, que se perd, això, així.
Parles de la pagesia, parles també de la mà, amb una altra entrevista que vas fent amb Bartomeu Martí, pescador de Binissaran, que diu, amb l'olor que fa la mà, es coneix si ha de canviar el temps.
Sí, o sigui, aquí el que ha desaparegut més, per jo, és el que ha estat més mal de retrobar, per dir-ho d'alguna manera, és tot el món dels pescadors i dels mariners. El llenguatge és, era extraordinari, fabulós. Perquè, clar, la pagesia era 90%, per dir qualsevol cosa, però de pescadors n'hi havia molt pocs. I quan va venir el turisme, molt van abandonar. Pensa que aquella la ratjada van venir gent de Vall de Mosa, de Formentera, que dormien dins les barges del Bou. I, clar, tot aquell llenguatge tan extraordinari dels pescadors se va... I, clar, i totes les coneixences del canvi de temps també se va anar esveint. I jo, en els pescadors, en els que estic més interessat, faig una feina a contrarrellotge, perquè hi havia bastantes supersticions, creences, auguris de canvi de temps, si els dofins voten més de l'habitual canvi de temps, que és equivalent a la pagesia, quantes mans voten més, s'espolsen més, sonen més pitjorals de canvi de temps, saps què t'ho vull dir? I després, nom de ningú, que no he trobat el lloc. Per exemple, un fill i setge, els dofins, etcètera, etcètera. Vaig, puig enrotllar una setmana.
Idò, Rafael, fem una cosa. Com que entens tantes i tantes coses i mentre no arribi el llibre, jo crec que cada tant pot pegar una telefonada.
Sí,
perquè ara parlant de la mort, com que ja d'aquí poc també haurem de parlar de morts i de la celebració que se fa aquí, t'haurem tornat a recuperar. Rafael, mentre esperam el llibre, mos entretendràs amb aquestes...
Sí, Rafael, perquè és molt interessant tot això i importantíssima aquesta tasca que fa, Rafael. Moltíssimes gràcies, Rafael, perquè és molt important aquesta tasca que fas de recuperació a través de fonts orals que cada vegada en queden menys, no, Joan?
Sí.
Totalment. Per això dic que és una recerca necessària i que segur que l'editorial Moll valoraran. Rafael, moltes gràcies.
Gràcies, Rafael.
Gràcies a vosaltres. Bon dia i bon any.
Bueno, nosaltres ara sí que peguem un vot fins a Andrats. El Nadador, 1983, Ràdio Futura, també una altra cançó que posàvem perquè, com que diu, d'aprofitar segona aquest nadador anant fins a la plaia de Sant Elm, perquè l'Ajuntament d'Andratx ha posat en marxa un projecte molt curiós i molt modern a la platja de Sant Elm. Ha instal·lat un sistema de recirculació d'aigua de la mà. Ha costat 350.000 euros, però reduirà les algues que de vegades s'hi posen, que amb un coloret verd, que afecta Sant Elm des de fa de més 15 anys. Parlem amb la Vallesa. Estefania Gonzalvo, benvinguda, Vallesa, bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Ara estàveu ajustant el sistema i a partir de l'any que ve ja seran visibles els resultats. Això no ho havia provat mai, no?, a Sant Elm, no?
Bé, nosaltres teníem un altre sistema d'instal·lació, teníem altres bombes, però et cerca la seva potència i la canalització, així com s'ha fet ara, no era igual. I a més, no estava instal·lada totes les bandes de la platja. S'havien fet estudis i se va comprovar que era necessari tenir més potència i una altra instal·lació d'una tercera bomba, que era la que pues donaria aigua freda de recirculació a una zona molt conflictiva. I bé, després de 2 anys de feina, perquè varen tenir que encarregar la redacció d'aquest projecte a un enginyer que ja havia fet una altra instal·lació a una platja de Santa Eulàlia, a Eivissa, pues el que han fet ara és la redacció del projecte, varen treure tota la licitació i ara a la fi hem aconseguit la instal·lació d'aquestes bombes.
És a dir, i mouen l'aigua, perquè jo ho entengui, de cap a de fora, cap a dins, o una la mou de cap a una banda i salta de cap a l'altra?
No. En principi, nosaltres tenim estudis de que el problema que tenia la platja de Sant Elm és que quan se donen una sèrie de circumstàncies, és a dir, l'aigua està calenta, fa molta calor, que això sempre ens passa el juliol o per l'agost, a més, no hi ha pràcticament moviment d'aigua de la mà, pues, i també hi ha més gent a la platja que du cremes, etc. Pues, lo que dona és que prolifera. Hi ha una alga que té un nutrients i quan s'alimenta, pues, les aigües se tenyeixen d'aquest color que no ens agrada, que és aquest color verd. I el que sí que està provat que quan entra aigua freda, el que fan aquestes bombes és agafar aigua freda de més enfora, ah, i no tant de dins la platja, i la duen a aquesta zona. Clar, és un tema de que donen moviment a l'aigua, és a dir, recirculació, i a la mateixa vegada entra aigua freda. I això el que fa és que les nostres aigües de Sant Elm, que sempre estan caracteritzades per tenir un color d'aigües blaves, cristal·lines, pues que siguin sent així com estan ara, que justament ara han instal·lat les bombes, han començat ja a funcionar, ja funcionen, s'estan acabat d'ajustar, sobretot el tema de inclinació i petits detalls, i ara ja tenim les platges ara mateix, que també encara fa calor, increïbles, amb aigües cristal·lines totalment.
Has de dir que ha estat molta feina per l'Ajuntament, perquè no depenia només de vosaltres, perquè hi ha costes, hi ha la conselleria, ha hagut de fer una paperassa tremenda, mm-hmm. I clar, per això no ha arribat abans, perquè són actuacions que requereixen, sobretot, a banda de planificació, molta feina amb altres administracions, no, Vallesa?
Sí, així és, i sobretot també això era un problema que tenia Sant Elm, una petició dels veïnats i sobretot també dels comerciants i hotelers de fa més de 10 anys. Crec que agrair també la predisposició, també del meu regidor, per suposat, de Medi Ambient, per tota, i també el Departament de Contratació, per tota la implicació perquè no ha estat fàcil. Jo sempre dic l'únic que és possible és aquell que no intentes, i per això dic que nosaltres com a administració, com a polítics, el que hem de fer és agafar els problemes reals dels ciutadans i agafar l'empenta necessari per treure endavant. I el que hem fet és, des del primer dia que varen entrar a governar, molt varen posar en la redacció d'aquest projecte, varen encarregar la redacció, efectivament, com has comentat, han hagut de menester l'autorització de costes, de tot els organismes necessaris, aprovar projectes, treure la licitació. A més, no ha estat una licitació fàcil, perquè quan nosaltres ja vam adjudicar a la primera empresa no mos donava les garanties de compliment del període d'instal·lació que va marcar l'Ajuntament, va renunciar, va passar a la segona empresa i al final ho ha fet la tercera empresa,
mare,
que es va presentar a la licitació. Per això, per una part, també demano disculpes i agraeix la comprensió dels veïnats, perquè nosaltres el que volíem és que estiguessin instal·lades a principi de l'estiu, d'aquest estiu, per maig. És cert que hi ha temes que, per desgràcia, no poden controlar, que són els tràmits administratius, de si han d'esperar tant de dies per poder firmar el contracte, etc. Pues, ha passat això. En el final hem aconseguit instal·lar les bombes, que era la part important, ara ja estan en funcionament, i sobretot, el més important, de cara a l'any que ve, poder tenir instal·lades les bombes a principi de temporada, perquè l'any que ve no torni a passar el que cada estiu mos passa, que surt aquest color de l'aigua, que també vull dir que no té cap perjudici per la salut, perquè tenim analítiques, és un tema d'estètica, de que dona un color pues, que sí que no agrada, que fa que a la gent no li agrada en tota la raó, i a més que les nostres playes no són així, i nosaltres el que hem de cuidar de que la gent tingui la visió de com realment sentem amb aquestes aigües cristal·lines, pues que sobretot el més important, que l'any que ve no torni a passar aquest color d'aigua verda, que no està dins l'entorn i dins el que sentem per nosaltres i per els veïns i per els comerciants.
I per cert, no, jo sempre faig proselitisme mallorquí, perquè segur que hi ha molta gent de l'altra punta de Mallorca que mai ha estat a Santem. Santem és un lloc preciós, davant hi ha el lloc d'Espantaleu, sabeu la Dragonera. No hi ha un perquè de vegades anar-se'n tant en fora si no coneixem Mallorca. Pegueu un vot a Santem, ara que ja no farà tanta calor, diuen, i que no hi haurà tanta de gent, perquè és preciós, és una meravella, la platja és molt mona, veu si lloc d'Espantaleu, que llavors se va aturar la primera vegada el rei en Jaume de 1229 durant la conquesta, veu la Dragonera, paga la pena. Tots els que viviu a l'altra punta de Mallorca, per favor, pegueu un vot a Santem.
No, perquè... I vull afegir, se menja molt bé, també. També això
bé,
és important.
Bo. El més hi ha per triar. El més hi ha per triar.
I
peix bo. Això peix també bo, ho hem de dir. Bellesa, Gonzalvo, moltíssimes gràcies per atendre'm-nos i enhorabona, perquè això ja ha duit molta feina. A un ajuntament no li és fàcil trobar solucions, sobretot a vorera de la mà, perquè depenent de costes, de medi ambient, i la playa de Santel se mereix això i molt més. Moltíssimes gràcies, Valdesa, i una ferrada a tot en
dret. Moltíssimes gràcies a voltes, una ferrada.
Salut, moltíssimes gràcies. Nosaltres ara, d'aquí un instant, parlarem de l'eclipsi amb la nostra analista d'actualitat, es Viola, que és Xavi Canelles.
El dia, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Bueno, anem a analitzar la notícia del cap de setmana amb el nostre naturalista i analista d'actualitat. Xavi Canyelles, bon dia, benvingut, com estàs?
Molt bon dia, molt bon dia. Sí,
bueno, sí. Ahir diumenge el gran esdeveniment. Ah. Havia de ser l'eclipsi de lluna, però això de lluna de sang, lluna vermella... Xavi, tu vas veure qualque cosa?
Jo la veritat és que no, no me vaig enterar massa i a més feia unes altres coses i no vaig, ni vaig pensar. De tota manera, m'han comentat que no se va veure massa cosa.
No, efectivament.
Fins i tot tenc amics així, astrònoms i aficionats a l'astronomia, m'han dit no, que estava tot ennigulat, estava sí. tapat i no se va poder veure i mira, què et de fer? La lluna, quantes coses que mos dona la lluna, creences populars, sí, tradicions, sí. De tot, és que què seria de la lluna?
Sí, sí. Diuen que és un tros de la Terra.
Sí, això. Sí, és una de les teories, un tros... Bé, ara en soterraplanisme ja no, però fins ara, sí, en la formació del món, va pegar un tro allò i va fugir un trosset de la Terra i va començar a orbitar la lluna. Sí. Hi ha altres planetes que tenen llunes, també,
Sí.
I la lluna sempre és una... És molt interessant, el tema de la lluna.
Diuen que la lluna va matar en Kennedy, també.
Sí.
Si ha posat a les teories de la conspiració.
No, hi ha persones, no. Persones llunàtiques. Llavors, és també com afecta la lluna a les persones, a les... Això és veres, a les marees, no? Quan puja l'aigua marina.
Hi ha gent que encara no s'ho creu, en això.
No, no, això és veres. I els homes llop, també. Els homes llop, els licàntrops.
Licàntrops. Ara que dius licàntrops i xerrant de la lluna... Jo crec que mos haurien de posar seriosos.
Sí.
I per aquest tema li haurien de demanar...
Per parlar d'en Son Goku, que en Son Goku en sa lluna plena, alerta, que sí. Se transforma en un gran simi que és indestructible.
King Kong contra Godzilla. Sí.
No, King Kong no, un super saiyajin.
Tu xerres de bola de drac.
Bola de drac, sí, sí.
Però si xerrant de licantropia, xerrant de sa lluna...
Sí, d'acord.
Jo crec que li haurien de demanar a sa persona més ideal per parlar sobre aquest tema, que és... Iker Jiménez, bienvenido.
Sí, buenos días, estimado Noguera. Hablamos de algo espeluznante, algo que pone los pelos de punta, grandes enigmas. Pero el enigma no es el eclipse. El enigma tampoco es que la luna sea roja o sea transformado en naranja. Esto sería un paradigma. Se trata, sin lugar a dudas, de la gran pregunta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué justamente habiendo tantos días de cielos despejados, cielos soleados, sin nubes, justamente ese día, a esa hora, ese mismo, digamos, atardecer, como decían los antiguos griegos, ¿verdad?, se tapa. Y no nos dejan observar el gran fenómeno astronómico que es la luna roja. Nosotros hemos estado investigando con el capitán Bayos, con el coronel Rodríguez, con mi esposa misma, con el gran físico nuclear don Robert Rivers, para saber qué es lo que está ocurriendo. Algunos dirán que seguramente, posiblemente, es una casualidad. Pero no, es más. Es el proyecto Harvard. Un proyecto que crea nubes para tapar los fenómenos astronómicos y que nosotros no podamos observarlos, no podamos verlos, no podamos ser capaces de saber qué es que hay en el más allá.
Espeluznante.
Espeluznante. Desde la nave de Misterio y también desde Horizonte estamos investigando este tema. La luna tapada. Esta seria la gran notícia.
Sí, és una teoria de la conspiració. Posen niguls davant la lluna...
Exactament, aposta. Expressament, i a més en Baleares més. És la turística.
Sí, sí, sí. Ara imagina't l'any que ve quan hi ha l'eclipsi de sol.
Bueno.
Bah, hi ha milers d'euros en joc.
Milers d'euros. Claro, hay negocio, hay comercios, pero alguien hay detrás, como el proyecto Bushmasters, creado por los rusos, o el proyecto Nasquers, que taparán el eclipse totalmente de sol.
Iker Jiménez, muchísimas gracias por atender los micrófonos de IB3 Radio. Tornamos aquí a casa porque, claro, la lluna es una buena excusa para organizar un sopar de amigos o familiares. Y, claro, hay una persona que organiza sopars glamurosos. A més, no puedo acabar en Esteban Mercè. Esteban Mercè, ¿cómo estás, Esteban?
Molt bones, estimant Noguera. ¿Cuánto tens? Mira, la veritat és que vaig organitzar un sopar glamurós de tot luxe amb unes amigues a un moll de Pollença. I van anar allà, vaig posar uns coberts de Christian Dior, un buntassons de vidre, i jo anava amb un anell de plata i dos d'or, que va encantar quan brillava. La veritat és que la lluna no se veia, però nosaltres sí que mos miràvem i reien molt i deien, però què passa amb aquest clamor? Varen d'unes jiquetotes i un xaleco perquè feia un poquet de fred, estimat noiera. I és una cosa meravellosa. Llavors es van anar a fer una petita gravació per un programa d'aquests que feien de cases senyorials. Varen nedar a la piscina i va ser meravellós perquè a la piscina reflexava un poquet la lluna i això aquí no es veia gaire, però bueno, són coses que passen. Sí, per cert, records a la teva germana, que m'encanten els seus cabells així per rotllos que duen rissats. És una dona simpaticíssima, la noiera.
Uah, sí.
Noiera, qui ve de noier, que és un arbre.
Sí, senyor, sí senyor. Que dona ses anaus.
Exacte. Sí.
Esteve Mercedes.
Vas molt guapo avui, eh?
Bueno, sí, vaig de Cristian Armani.
Jo n'hi treballaré unes sabates de Lacoste, que són boníssimes. Ai, que no se poden ni marques.
No se poden ni... No
és igual.
No se val de Coca-Cola.
Estem entre mig. Que digressius.
Esteve Mercedes, la veritat és que és un verte de plaer.
Moltes gràcies.
Esperant que mos torneis visitant, el teu amic Xavi Canyelles.
Sí, millor per Nadal. Per Nadal, perquè jo no faig balens, faig unes cosetes del Nen Jesús i faig un balamets i unes coses meravelloses amb unes taules totes decorades, amb uns ciris, amb unes forquetes i unes cueres.
Glamour.
Glamourós, totalment.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Esteve Mercer. Però, clar, ara que xerraven de sopes d'Esteve Mercer, molta gent diu que la lluna té forma de formatge, però hauríem de pensar si quan veig la lluna que sols a la vespre, ai, bo, menjar formatge per sopar. Anem a demanar-li a Fanny Pons. Fanny Pons, bon dia. Podem menjar formatge per sopar?
Molt bones, exacte. Mira, és vera que molta gent confon la lluna amb el formatge. Però no té res que veure. De tota manera, amb això que m'has demanat, hem de tenir en compte que el formatge, com més curat és, més indigest i més greixos i colesterol té. Per tant, hem de consumir, sobretot el vespre, aquell formatge tendre, formatge blanc de tota la vida, i també que no sigui brossat, tampoc, però que pugui ser un formatge que sigui tendre, que no sigui un formatge curat. El formatge és ideal per a aquelles persones que no poden digerir bé la lactosa i que tenen falta de calç. Per tant, un formatge en forma de lluna, tipus un roquefort, per exemple, que té cuts podrits per de dins i tot això, és massa, clar, és formatge blau, que té com aquest aroma que fa una pudor, és un efecte, són productes de sofre. Per tant, això no és recomanable. Ara, un formatge en forma de lluna, tipus gruyère, que té forats, cada orifici és buit. Per tant, no engreixa, perquè no hi ha res, és aire. O gruyère amb forats, menjant els forats i deixant el que no són forats, i precisament el formatge tendre. Molt bé. Alguna pregunta? Me'n vaig a gravar un altre programa de Fred i Calent, que avui precisament estem tornant a raons, que la setmana passada vàrem passar.
Fari, moltíssimes
gràcies. A vosaltres.
Ja que parlem de l'aparença de la lluna amb un formatge, la setmana passada va ser trending topic el nou look de l'estrella de televisió de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, que va compareixer amb un nou rostre que molts han criticat i comparen amb una cara de lluna. Jorge Javier Vázquez, què ocurre con su cara?
La verdad, Noguera, es que no sé cómo lo hacéis en IB3, que os enteráis de todo. Mira, te voy a decir, con mi dinero puedo hacer lo que quiera. Estas son cosas que siempre todo el mundo sabe. Entonces, yo me he operado, bueno, yo no, me han operado, me he hecho una cirugía total y completa de todo lo que es la cara. Una cara, un rostro redondo, circular, como la luna, y ahora es más recortado. Parezco George Michael.
Mare de Déu.
Vaya. Por cierto, IB3, a ver cuándo organiza una Isla de los Famosos. Imagínate, una Isla de los Famosos en Cabrera.
Ya ho han fet francesos i no va
no
sortir
lo
sé. Molt bé.
No, bueno, pues entonces a lo mejor puedes hacerlo en Dragonera, en Las Malgrats.
Jorge Javier, todo muchas allí. Gracias por visitarnos.
Muchas gracias, enhorabuena por el programa.
Xavi, has tornat d'un dinosaure avui?
Sí, bé, la veritat és que sempre el duc per allà. Sí. El duc fermat amb una cadeneta.
Però que no hi cap aquí, me torna a fer por.
Però aquesta és una altra.
Com que és una altra?
Aquesta és més tipus... No és un velociraptor, però... Vine aquí, se diu Dragó, Dragó.
Dragó, i quin renau fa? No es queden 20 segons, digue-li que saludi.
No, vinga, endavant, un, dos, tres.
Mare de Déu. Ximpom. Xavi, fin de setmana que ve, salut a tots.